Lleida és terra de contrastos, d'extrems, de calor, molta calor a l'estiu, de fred, molt fred a l'hivern. Però és que som gent de contrastos amb d'altres històries. Mira, la que està de moda, la vacunació. Resulta que Lleida és la província catalana amb més persones vacunades contra la Covid-19. Concretament, s'ha assolit ja per sobre del 0,7% de la ciutadania. Però, paradoxalment, també Lleida és on les persones que poden vacunar-se, que estan en aquesta primera fase, han rebutjat més fer-ho. 12% de persones que es poden vacunar han rebutjat fer-ho. Molt per sobre de la mitjana de Catalunya. El que et dic, Lleida és terra de contrastos. Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs divendres, eh? Portes d'un cap de setmana, el segon ja del 2021, el primer ja després de totes les festes de Nadal, avui 8 de gener, com et dèiem, 12:21 minuts, hores d'ara. Mira, si vols, per fer-ho fàcil, estem a 0 graus. Si vols més tècnic, més detallat, estem a menys 0,2 graus. Avui hem tingut una mínima de 4 sota 0. Hores d'ara, doncs, 2 dècimes sota 0. Que fa fred. Vaja, que això ja ens ho va dir l'Armando, i fa fred. Ara, què farem tot seguit? Doncs parlar amb l'Armando Álvarez i preguntar-li, escolta, ha de nevar o no ha de nevar? Perquè ja ens ho han dit per tot arreu. Salten les alertes a les aplicacions del mòbil. Surten fotos que no haurien de sortir a la premsa, fins i tot, de històries. I és que sempre, cada any, ens tornem bojos. A l'hivern fa fred, sí, ja ho sabem que fa fred, però cada any fa fred. Cada any ens tornem bojos parlant del fred. I cada any ens tornem bojos a l'estiu, quan ve la primera onada de calor. En fi, sigui com sigui, nevarà o no nevarà al Pla de Lleida? Això li preguntem tot seguit a l'Armando Álvarez. També buscarem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Escoltarem el Melo Malo amb l'Andrés Rodríguez. Parlarem d'astronomia, perquè és el primer divendres de mes, i per tant estarà amb nosaltres el Ramon Drudis. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, divendres de cine amb la Laura González, i a dos quarts, l'Espai Groc, on ja saps que parlem de moltes propostes del món dels espectacles i de la cultura. Tot això des d'ara fins a arribar a les dues, des de COPE Lleida. Marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí tenim l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia i bona hora.
Bueno, estem...
Emplaçats.
Sí, sí, sí. Estem a zero, una mica menys.
Pues sí, portem una colla de dies. Ahí 0,6 de màxima, 4 sota 0 de mínima. El dia abans 5,6 de mínima. I, a més, és que passen moltes hores del dia sota 0.
Sí, sí, sí.
Hi ha hagut dies... Nada, ahir, abans d'ahir, gairebé 20 hores sota 0... Vamos, la tendència és a seguir aquest fred. I sobre la nevada, bueno, avui me tiraré a la piscina, parlaré de horaris i tot. No és exacte,
bueno.
No han de ser orientatius, però sí que totes les previsions, no volem mentir, però ens podem equivocar, eh? Però sí que les previsions de qualsevol servei meteorològic ens indiquen que ens arribaria aquesta nit, aquesta propera nit,
bueno,
gairebé al filo de la mitjanit, per precisar l'horari. Sembla que les primeres poblacions que podien veure la nevar serien l'extrem sud de Lleida.
Uh-huh.
El Matret Maials, Bellaguarda, la Granadella, i si m'he oblidat d'algú, perquè ve de sud a nord, eh? És al revés de lo habitual,
uh-huh,
Des del centre de la península ibèrica, i entre les 22-23 hores en l'extrem sud de Lleida i a la ciutat de Lleida, la darreríssima actualització, que n'hi haurà més perquè l'aire s'està remenant contínuament, pues és al voltant de la mitjanit, una de la matinada podia començar a nevar, fins gairebé les 7 del matí, aproximadament 8 del matí, que podia passar aigua.
Ah.
És a dir, al principi començaria a nevar de sud a nord a qualsevol cota. A mesura que vaya passant les hores durant el matí de demà dissabte, pues passaria a aigua a les gotes més
doncs
baixes.
Si volem fer les fotos i que quedin bé, haurem de matinar, doncs.
Haurien de matinar, perquè si és que... Bueno, això és una aproximació.
Sí,
després,
correcte.
Després la
si és que
darrera
passa.
Paraula la tindrà l'atmosfera, el temps i la natura. Però aquesta aproximació vol dir que durant el matí, no sé, 8, 7, que està variant contínuament l'horari, pues podrien passar aigua, potser després es perllonga fins a migdia, no?
Uh-huh.
Però sí, les primeres hores, clar, si estigués nevant, com teòricament sembla, entre la mitjanit o una matinada fins a les 8, pues, podia acumular un gruix una mica guapo.
Sí, 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 sí.
Estem parlant de que com a mínim 5 centímetres de neu.
Caram,
a la plana de Lleida.
Home, doncs
aproximadament,
això ja...
ja tenim prou. I si cau un dissabte, potser no farà tan mal com si...
No, no, jo, mira, si dissabte hi ha,
si
hi ha la neu i diumenge es desfà d'esta.
Pues sí, l'aniria important.
Clar.
No a tot arreu, però sí als carrers de les ciutats o de les pobles, ajudaria a importar-se-la.
Bueno,
ja veurem.
Per cert, ara que dius això, Armando, la gent, si que està, amb temperatures sota zero com està, a moltes voreres de Lleida han tirat sal,
sí,
però s'ha de vigilar molt, eh? Vigileu els llocs inclinats, els guals, tot això, eh?
Recordo una nevada traïdora, en què va ser cap a un 23, dic 23, no puc equivocar, el 26 de març del 2017.
De març?
De març,
clar,
sí.
Traïdor,
que va començar plovent i va acabar nevant, al revés d'aquesta vegada.
Ja.
Eh? I què passa? Va enganyar, diguem, va enganyar alguna... Va ser també de divendres a dissabte, a lo qual el dissabte al matí alguna gent va agafar el cotxe i va haver algun desastre.
Clar.
Desastre,
no, no, s'ha de vigilar.
Un accident mortal.
Sí, sí,
I això és el que s'hauria de vigilar, sobretot en les zones de la meitat sud de Lleida que no estem tan acostumades. És evident que a les muntanyes, a les zones més altes del Segrià i de les Garrigues, que d'unidor que també tenen zones altes, podria resistir molt més temps la neu i podrien caure gruixos per damunt de 10 centímetres.
Uh-huh.
És a dir, que sí que hem, bueno, de vigilar la conducció de cara a demà.
Escolta, Armando, de cara...
I també plouria durant el diumenge.
Anava a preguntar de cara a la setmana vinent. Com es presenta la setmana vinent?
La setmana vinent, que ja han sortit les previsions globals, se presenta freda,
vaya,
però sense gaires o cap o poques precipitacions.
Bueno, però fred.
És a dir, que n'hi hauria unes nits molt glaçades. La neu, que no es desfaci, pues quedarà pegada,
claro,
a terra.
Tendrien
glaç a les carreteres de bon matí.
Bueno, ja veurem...
Setmana freda, amb tendència menys freda a mesura que avanci la propera setmana.
Bueno.
Sí que ens ve un anticicló, no ben bé del tot, però sí que tenim fred encara una setmana més.
Bueno, això ho avançarem el dilluns vinent.
Lo important és veure a veure si esta nevada,
venga,
que seria de nit i matinada, principalment fins i tot a cotes molt baixes, també arriba de dia al Pirineu, però al Pirineu pues, ja estan acostumats.
Estan acostumats. Bueno, de totes maneres, mireu xarxes socials que de seguida trobareu fotos. Vull dir, avui en dia, com que tothom estem connectats amb
també
el mòbil i tal, ja ho veureu. Armando Álvarez.
Però gaudir de la nevada, només gaudir-la i no patir-la.
Ah, efectivament. Bon cap de setmana.
Igualment a tothom. Fins dilluns.
I nosaltres ens n'anem directes cap a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Mira, abans d'entrar en matèria, et dic que amb successos hi ha hagut detinguts 5 joves per 7 robatoris amb violència i intimidació a Lleida. Un d'ells ha ingressat a la presó i un altre en un centre de menors. I que també els Mossos d'Esquadra comencen a prendre declaració a familiars d'usuaris de la residència de Tremp, que va ser greument colpejada per la Covid-19 aquest mes de desembre. La Fiscalia va ordenar investigar si el centre hauria comès delictes d'homicidi imprudent, recordem, per la mort de 61 residents. Que es diu ràpid, 61 residents. A tot això, des d'ahir i fins al proper 17, durant 10 dies, tenim aquestes noves restriccions, que, com deia el doctor Argimon, no estan pensades perquè baixi, sinó perquè deixi de pujar. La incidència, ulla, això vol dir que és que ho tenim malament. A tot això, de totes maneres, el territori és molt divers. I, per exemple, el Pallars Sobirà ha tornat a reclamar que les restriccions de mobilitat siguin comarcals en lloc de municipals. El president comarcal demana que s'autoritzi a fer, per exemple, els cursets d'esquí escolars, tot i haver de canviar de municipi. Però és que el Consell General d'Aran també demana a la Generalitat que les restriccions de mobilitat passin a ser comarcals en lloc de municipals. La síndica d'Aran reclama ajudes per pal·liar els efectes de les mesures en el teixit social i empresarial de la Vall d'Aran. I és que és veritat que, per exemple, en ciutats com Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, o municipis grans, el confinament municipal doncs, no pot no afectar-te massa des del punt de vista des que tens dins del municipi tot el que necessitis, més o menys. Però clar, el territori, com un Pallars Sobirà, per exemple, Pallars Jussà i d'altres, doncs escolta, és que estem parlant de nuclis molt petits, tancar-los... Home, allí sí que potser hauríem de fer aquesta intervenció quirúrgica i passar del confinament municipal a un confinament comarcal. Però vaja, això és el Procicat, qui té la darrera paraula, i de moment no ho considera oportú. Les xifres d'ingressats pugen, i és que el nombre de persones ingressades, tant a hospitals públics com privats, ha pujat en 13 i s'ha situat en 171 persones a la demarcació de Lleida. Això són dades d'ahir, d'ahir dijous, que les facilita el Departament de Salut. També el nombre de pacients crítics puja en una persona, de 12 a 13. I és que les dades ens diuen hores d'ara que al Pla de Lleida, la regió sanitària del Pla de Lleida, el risc de rebrot s'ha enfilat fins als 446 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia, la famosa RT, està al 1,15, lleugerament inferior a la d'ahir, però per sobre de l'1, i això és dolent. També la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot està en 1.060 punts. Dic que a partir de 100 està considerat alt, molt alt, vermell, dolent. A partir de 100, parlem de 1.060 com si... Bueno, estem acostumats ja, de 500 per amunt. És alt, per això passa tot el que està passant. Per això passa tot el que està passant. És que els índexs, que al final són càlculs matemàtics, no t'enganyen. La velocitat de reproducció de la malaltia a l'Alt Pirineu i Aran és de 1,43. És altíssim. O sigui, és que cada dia puja un 50%, pràcticament. O sigui, de 100 infectats passem a 143. És que és molt. I a nivell de tot Catalunya, les xifres són dolentes. El risc de rebrot s'ha enfilat fins als 615 punts a nivell de tot Catalunya. I la velocitat de reproducció de la malaltia a 1,46. Per tant, és altíssim. És molt alt. Molt alt. Abans d'escoltar el Melo Malo, i en parlarem a partir de la una, el divendres de cine amb la Laura González, però Animac dissenya una programació amb la millor animació mundial del darrer quart de segle per celebrar el 25è aniversari, que és aquest 2021. Per desgràcia, enganxarà de ple tot el tema de la pandèmia, però vaja, així tot, no ho hem de deixar de celebrar. La creadora Joana Quinn rebrà el Premi Honorífic d'Animac 2021 i el director Adam Elliot, l'Animation Master. 25 anys, 25 aniversari, aquest 2021, això començarà a final del mes de febrer, que no és que es prevegui que la cosa hagi millorat massa. Sobre el tema del retorn escolar, perquè això serà aquest dilluns, Alba Vergés ahir ja va dir que sí, tranquil, sí, 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 i el doctor Gimón ha dit sobre el retorn escolar que hem d'intentar-ho i si d'aquí 3 setmanes no podem, ja replegarem. O sigui, que tampoc ho veu clar, però anem a provar-ho. Anem a provar-ho. Aquesta és l'actualitat, aquesta és la realitat, i així t'ho hem explicat des de Cope Lleida. Fem una pausa i marxem cap a escoltar el Melo Malo de l'Andrés Rodríguez.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell, en càrrecs al 973-78-85-17. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Mira, estic content avui, estic content habitualment els divendres amb el Melo Malo i amb tot plegat, però és que avui, i de manera quirúrgica, perquè ho hem de dir així, però quirúrgic total, tinc a l'Andrés Rodríguez, redactor en cap del diari La Mañana, assegut aquí als estudis de Cope Lleida. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, oh yeah.
Bueno, esto no sabes la alegría que me da. Ya, o sea, ya sé que acabas de entrar y te vas a ir corriendo, pero I que no ens veurem, bueno, ens veiem a través d'un vidre. Però, oye, que este estudio estaba muerto desde hace 10 meses, ¿eh?
Sí, ya se nota que está bastante frío.
Está... pues ya te digo, si es que está cerrado esto.
Sí, hemos venido aquí con sus majestades los Rolling Stones para ponerlo un poquito en calor.
Bueno, bueno. Oye, feliz año. Estamos en el 2021.
Igualmente, y que sea un feliz año bueno, a ver si es verdad.
Hostia,
que así sea.
Yo la verdad es que hablando ya con gente después de pasar ya todas las fechas de Navidad, miras un poco y dices, es que llevamos 10 meses así, ya se me está haciendo largo, ¿eh?
No, demasiado, esto es una eternidad ya.
Y lo peor de todo es que a la gente que tiene que decidir, administrar, la que nos tienen que guiar hacia la solución, es que yo no lo veo nada claro, ¿eh?
No, yo creo que lo están gestionando fatal.
Pero fatal, ¿eh? Y entonces...
Están más pendientes de otras historias que no precisamente de la ciudadanía, que es de lo que tenían que estar pendientes.
Es que hay días que te levantas y dices, bueno, hostia, es que lo veo todo negro, es que ni la música me alegra ya, ¿eh? Que ya eso era el infalible, pues ya ni eso. Hay días malos de verdad y entiendo porque a veces te lo explican oyentes o te envían mensajes y te dicen, oye, es que yo lo llevo fatal, llevo una semana mal y tal. Es que lo entiendo porque es que es muy pesado al final, ¿eh? Pero bueno.
Yo me refugio mucho en la música.
Sí, sí, suerte. Bueno, Andrés Rodríguez, que desde ayer estamos en otra tanda de 10 días de restricciones y tal, pero, hay cositas.
Sí, siempre hay cositas, porque fíjate, antes de que nos hayan cortado otra vez las alas como las mariposas, pues Ayala, que es una de mis apuestas últimas de cantantes, Ayala ha rodado su nuevo clip en Spot y Yaborsí.
Ajá.
Y fue precisamente pues en el 19 de diciembre, que era su cumpleaños, y bueno, era para el segundo adelanto de su nuevo larga duración, que se llama 2021 Anger Oddity.
Bueno.
Pues ahí, fíjate, que al menos nos tienen presentes.
Hay propuestas nuevas, además. Sí, sí.
Y bueno, lo que hay que decir es de que, claro, ahora siempre nos están cargando contra la cultura.
Sí.
Y el ciclo Kurzcircuit, que comenzará en febrero, porque claro, son prudentes y tiene que comenzar en febrero.
Sí, sí, sí.
Pues van a contar con los Coers dentro del programa y habrá algunos bolos en el Café del Teatre.
Bueno.
De hecho, el Kurzcircuit este 2021 empezará en el Café del Teatre, con el concierto doble de Ana Andreu y Daniel Lumbreras, el 12 de febrero. Y ese mismo mes recibirá Da Souza el día 20, mientras que la banda de reggae Leridana Coers, que todos recordarán que su cantante Kelly fue el flamante ganador de La Voz, pues tiene programados dos conciertos en marzo, el día 20 en Aestroika de Manresa y el día 27 en Sala Cero de Tarragona.
Bueno, bueno.
Ya podían hacer otro también aquí porque los covers están muy bien.
Hombre, y además ahora, bueno, pues han cogido renombre con la historia de su cantante, pero bueno, es que su propuesta era muy buena ya lo dijimos aquí,
sí,
hace mucho tiempo.
Sí, dijimos que sí. Y bueno, hay una cosa que está lo del Freddie Mercury, que va a recibir un tributo único en Lleida.
Ah.
Y que, bueno, será en el 2020, o sea, en este año ya, el día 24 de noviembre.
Que lo veíamos lejos, el 2021. Sí. Dice, será en 2021. No, que estamos en el 2021 ya.
Bueno, al menos, mira, si sumas 2 y 2, 4, el 0 no cuenta, y 1, 5 es un número impar. A mí los números impares me gustan.
¿A ti te gustan? Sí. A mí no.
Bueno, mira, pues mira, los números pares, fíjate, el 2020.
Sí, bueno, así ha sido horrible, horrible ha sido.
Si sumas 2 y 2 son 4.
Sí, sí, también.
Pues bueno, el 24 de noviembre de este año es el 30 aniversario de la muerte de Freddie Mercury, el gran artista. Y hay una serie de colectivos artísticos que están contactando con los gestores del legado del cantante y tienen abierta pues la confección de presentar pues, bueno, cuadros o obras para hacerle un homenaje. Bueno. Se va a hacer una exposición, se van a hacer varias cosas y que sepa la gente que se pueden apuntar perfectamente contribuyendo con alguno de sus temas artísticos. Vamos,
30
por ejemplo,
años.
30 años.
30, ¿eh?
Y bueno, si no pasa nada, tenemos un concierto interesante este domingo en el Auditori, con todas las medidas de seguridad.
Uh-huh.
Tenemos a la Orquesta Sinfónica Camera Musicae, que interpretará música del Star Wars y otras bandas sonoras originales de John Williams, que por cierto, el otro día tuve la oportunidad de verlo en un concierto que hicieron en A2, dirigiendo él mismo, y me encantó.
Sí.
Es una pasada. Este y el Ennio Morricone, yo creo que sí, son de los dos monstruos de
además, han tenido una carrera artística muy larga, ¿eh?
Muy larga.
Pues empezaron jóvenes y aguantaron, porque es que al final en este mundillo también aguantar tienes que ser bueno, quiero decir, no por el nombre, ¿eh? Al final, o sea, John Williams, si no hubiera hecho las cosas bien, no lo hubieran contratado, y a Ennio Morricone igual.
No, y no se hubiera llevado 5 Oscars y habría tenido 52 nominaciones, ni más ni menos. Hombre, pero es el autor de las bandas sonoras de películas como Indiana Jones, Tiburón, E.T., Star Wars, o sea, cualquier cosa que te asomes ahí y pongas oído de las grandes películas, pues ahí está. Bueno, pues se puede ver o asistir al directo de este aquí.
Muy bien, muy bien.
También hay que decir de que, bueno, ahora, cuando la cosa se normalice, si es que se normaliza alguna vez, de que las riendas de la Boite las coge ahora el leridano Kim Arqué. ¿Mm? Coge las riendas como el responsable de la Boite. Este es realizó estudios de bachiller musical y en 2012 montó el grupo Origins, en el que estuvo hasta el 2015, y tras una etapa de constante formación, en 2017 formó parte de los inicios de la banda leridana de Ricky Coers.
Ah,
precisamente.
Oye, imagínate.
Bueno, pues fíjate, pues ahí tenemos que dice que ha tomado que toma las riendas con mucha ilusión como nuevo responsable de la Boite, que es como un nuevo desafío, pero quiere llevar la sala a buen puerto, pero claro, cuando le dejen.
Claro, sí, claro. No, si es que ahora está complicado para hacer cambios ni para hacer nada, ¿eh? Todo el tema del ocio nocturno es un tema que sigue ahí, que parece que han hecho un paréntesis. Estos no han tenido una época de ahora me dejan abrir, ahora tengo que cerrar. No, cerraron en marzo y ya está, no han vuelto a abrir.
Bueno, abrieron un poquito hasta las 9 haciendo cositas.
Sí, bueno, pero estos son los que tuvieron que cambiar, tuvieron que pedir permiso para servir comida y tal, pero hay salas de conciertos de noche que no, o sea, la Boite, que no ha abierto desde marzo, ¿no?
Sí, no, abrió un...
¿Sí?
Sí, lo que pasa que duró un suspiro.
O sea, nada.
Y ya ves, con la gente sentada en la pista de baile.
Sí, es verdad, sí, pero eso fue una tontería de 2 semanas, que encima después de tener que adecuar la sala, duró 2 semanas y los volvieron a cerrar. O sea, igual, desde marzo, ¿eh?
Igual que el Café del Teatre, que se hacen conciertos, la mayoría no, todos acústicos, pero no pueden utilizar el servicio de bar.
Ya.
O sea, que es no sé.
Sí, no es la manera.
Es un caos. Esto.
No es la manera. Bueno, Andrés, vamos con el melo malo. Mira, que hoy ya sabes que lo puedes leer en las páginas del periódico La Mañana, que es muy fácil, solo tienes que ir a un kiosco, comprar el periódico y ahí lo encuentras hacia las páginas finales. Y hoy, de viva voz, lo escucháis de su autor. Yo además lo veo. O sea, que esto ya es el lujo, ¿eh? Así que, Andrés, vamos con el melo malo de esta semana.
Por fin hemos dejado atrás un año nefasto, con la esperanza de que el presente sea mucho más bueno. La pandemia galopante ha aparcado los mejores deseos de todo el mundo, que sigue embargado en la incertidumbre y que se mantiene expectante por lo que pueda pasar mañana. Este año, con la reciente llegada de los Reyes Magos, aunque haya sido en paquete virtual, muchos esperaron que no fueran esos farsantes quienes les aportara un poco de felicidad dentro de lo que cabe, sino que fuera el niño con su lotería quien les hiciera sonreír, aunque ni eso, ya que el sorteo coincidía con la festividad del consabido oro, incienso y birra, porque la mirra no quita el mal olor de lo que se está cociendo en esta sucia sociedad gobernada por impresentables egoístas. La cuestión es vivir los momentos intensamente, especialmente si son satisfactorios, procurando ser felices en unos tiempos que no acompañan y contagiar a los demás de buen rollo y no de esos dichosos virus que nos tienen hasta los mismísimos bemoles, por no citar esa parte del cuerpo varonil que todos estamos pensando. En realidad, muchos esperaron más a los camellos que a los propios reyes. Aunque las ilusiones inocentes de los más benjamines no hay que disiparlas de un plumazo, ya que es mejor que las mantengan antes de que la edad les vaya invitando a dejarlas en este valle de lágrimas. En los últimos tiempos no nos dejan ni saborear los pequeños atisbos de sosiego los inoperantes políticos que siguen empeñados en amargar al personal con la avaricia que implica su carrera por mantenerse en el poder del poderoso caballero Don Dinero, capaz de fulminar a los propios ideales de esos que ya no quedan ni en los estancos. Lo difícil en este episodio que estamos sufriendo es continuar con todas las ilusiones intactas, que perdiendo una al día, creo que me quedan dos o tres, como cantan los suaves. Estas fechas que hemos pasado con más pena que gloria en esta aburrida ciudad ya no son como antes. Ya no hay creyentes con fe ciega, ya no se respira ese ambiente de paz y amor de antaño, todo es una mentira y la gente vive sumisa en el engaño, ahora más que nunca condenados al miedo. Aunque a regañadientes me remito a las palabras del sabio con su consejo de mejor encender una luz que no pasarse la vida entera maldiciendo a la oscuridad. Bonita reflexión que cuesta asimilar en nuestros días. El tiempo, como nuestra propia existencia, está en una situación fulastre. El contacto físico ha sido sustituido por el virtual y cada vez nos robotizamos más y más. Las máquinas devoran a los humanos, la COVID dichosa mata y la mala política remata. Oh yeah.
Bueno, ha sido casi como un resumen del sentir de mucha gente del 2020, ¿eh?
Sí, descarado. Tío.
Oye, que he identificado una palabra que sé que viene de muy dentro, ¿eh? De muy íntima, muy personal, ¿eh?
La de fulastre.
Sí, señor.
Sí, es de mi madre.
Por eso. Porque sé que alguna vez, en aquellas noches maratonianas que hemos compartido de jurados, de música, de concursos, bueno, al final te explicas cosas y esta palabra sé que me la explicaste hace mucho tiempo, ¿eh?
Sí, sí, mi madre siempre dice, el tiempo está fulastre, o esto está fulastre. Es que es muy castiza ella.
Escuchemos a los mayores, que al final son los que tienen la experiencia, ¿eh?
Sí, además te dan un poco de tranquilidad y sosiego.
Es verdad, ¿eh? Uh-huh. Es verdad, ¿eh? Yo creo que al final, y eso que han sido quizá una franja maltratada por todo, ¿eh?
Sí.
Principalmente por los políticos, ¿eh? Porque al final el virus ataca a todos por igual, pero bueno, podían estar mejor cuidados. Son gente que lo están llevando mucho mejor de lo que pensaba, ¿eh?
Sí, sí, yo tengo el ejemplo claro de mi madre, que tiene 91 años y bueno, ella está ahí como un roble ante todo y bueno, y manteniéndose firme.
Muy bien, muy bien. Andrés Rodríguez, oye, que ha sido un placer verte.
Hostia, igualmente.
Hoy lo puedo decir así, ha sido un placer verte.
Igualmente, Ricard.
Ahora te haré una foto y la cuelgo, ¿eh? Porque es que ya me hace ilusión, ¿eh?
Se echaba de menos las instalaciones.
Vaya que sí, vaya que sí. Andrés, un abrazo.
Igualmente, larga vida. Oh, yeah.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I arriba el primer divendres de mes, de fet de mes i d'any, aquest 8 de gener del 2021, i per tant ens acompanya l'espai d'astronomia. Ja sabeu que comanda perfectament, mira, parlant d'astronomia i de comandar la nau, el nostre amic, enginyer i divulgador de la ciència astronòmica, el Ramon Drudi. Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs molt bon dia, Ricard, a tu i a tots els escoltants, i molt bon any.
I bon any, sí senyor. Que estem al 2021 ja. Ramon, sí, això és imparable, sí. Això del temps, eh? La veritat és que no te n'adones i va passant. A vegades més lent la sensació, eh? Perquè el temps... De totes maneres estic... Mira, no, t'ho dic ara, però no per parlar-ne avui, eh? Perquè és un tema que dona per seure'ns, eh? Però estava veient al National Geographic el tema del temps i de que és una cosa que ells te diuen que no existeix com a tal i que és un invent de la persona i tal, que et desconcerta molt, eh?
Bueno, és una percepció psicològica del temps, però s'ha de parlar amb tranquil·litat, això, no?
Sí, sí, per això t'ho dic. No ara així ràpidament a la ràdio, però en fi, que estem al 2021. Com esteu, Ramon? Tots bé a casa?
Sí, de moment tots bé, eh? Amb molta prevenció, això sí, eh?
Prevenció.
Però de moment tots bé, sí, sí. Però la prevenció és la clau de tot això, eh?
Jo crec que ho has dit perfectament, és la clau ara i fa 10 mesos, és a dir, però cada dia, sí, la prevenció, sí, sí. Es fa cada dia, no una època principi. Sí i una època no. No, això
i
està
no clar. I no es pot deixar la guàrdia, eh?
Escolta, Ramon, mira que tant si t'agrada com si no el món astronòmic, estem una mica esverats perquè els canals de comunicació generalistes s'ha colat una notícia del tema astronòmic, però una mica així ja de cataclisme, i és que diu que ve un asteroide que el 2022 impactarà la Terra, que és més gran de l'habitual, que l'atmosfera igual no el pot absorbir, i després ja hi ha els titulars aquests que ja són molt més sensacionalistes, el fin de la humanitat el 2022. Bueno, jo, com que tot això ho agafo molt amb pinces, dic, jo li preguntaré al Ramon què hi ha de cert amb tot això, Ramon.
Doncs sí, pues, ho dius molt bé això, Ricard, perquè se'n parla molt, no? I sempre pues, no per bé, no? Per tant, aclarirem una mica aquest tema. Mira, primer hi posarem un nom, que és un nom una mica raro, no? Perquè és un asteroide que no té un nom propi, s'anomena de moment 2009 JFU, 2009 JFU. Això és un rock que passarà a prop de la Terra o inclús pot impactar la Terra, no? I està previst de que s'apropi a la Terra el 6 de maig de l'any que ve, de
2022.
6 de maig. I aquest asteroide, aquest rock, clar, es parla de que té molt, de que és molt gran, tot això. Bueno, pues el primer que direm és que té 13 metres de diàmetre, 13 metres de diàmetre. No 30, ni 50, ni 100, sinó 13 metres de diàmetre. I aleshores, dins d'una escala que hi ha, que és una escala que s'anomena l'escala tècnica d'amenaça d'impacte de Palerm, que aleshores allí classifica tots els asteroides que tenen probabilitat de que impactin a la Terra, no? El que s'anomena com a NEO, NEO és un acrònim de l'anglès que vol dir Near Head Object, és a dir, objectes propers a la Terra, Això s'anomena NEO. I aleshores aquest NEO, que hem dit que s'anomena 2009 JFU, aleshores la probabilitat, perquè és qüestió tot de probabilitat.
Clar, clar, que això no està assegurat encara.
Clar, però, mira, la probabilitat és de 1 entre 3.800 probabilitats de que impacti a la Terra. Això vol dir que tenim una probabilitat d'un 99%, o inclús més alt, de que passi rossant a la Terra però no caigui, no? Per tant, la probabilitat és baixa, o molt baixa. Té 13 metres de diàmetre.
Ramon, si caigués a la Terra amb aquesta mida, què passaria?
Mira, el que passaria amb aquesta mida és de que la probabilitat, parlant també avui de probabilitats, de que caigui és baixa també, perquè aquesta mida de 13 metres de diàmetre és molt possible de que es desintegri a l'atmosfera, no? I que algun tros, si no es desintegri totalment, algun tros pues, caigui, però al mar o a l'oceà, no? Perquè tenen en compte que, clar, aquí a la Terra el mar i l'oceà cobreixen un 71% de la superfície terrestre, no? Per tant, la probabilitat també és que caigui allà. El que va caure a Rússia, concretament a la localitat de Chelyabinsk, el 2013, que va trencar tots els vidres de les cases, que els vidres van caure damunt de les persones i es van ferir pues, un miler de persones, però no pel xoc, sinó perquè els vidres van trencar i es van fer mal, no? I alguna finestra també va saltar, no? I per tant, el que va passar és això. Per tant, la probabilitat del 6 de maig del 22 de l'any que ve és molt poca de que caigui sobre la Terra, i si cau sobre la Terra, lògicament, en aquesta mida, es desintegrarà o totalment o parcialment a l'atmosfera.
Bueno, de totes maneres, Ramon, tan aviat ens acostem més a la data, suposo que es podrà afinar més si realment acabarà caient o no, i si cau, a on?
Sí, per després tant... se podrà afinar molt més,
Vale,
però
pues, tenim un any
moment,
i mig.
Sí, però podem traure pressió sobre aquest tema als escoltants, perquè no crec que aquestes probabilitats, t'he dit una entre 3.800.
Sí, sí, és baixa,
és baixa. Caigui. I a més no estem parlant d'un asteroide, de 100 metres o 200 metres o un quilòmetre, no? Sinó estem parlant d'un roc de 13 metres de diàmetre, no?
Clar. Ramon Rodríguez, escolta, canviant de tema, aquest passat, a final de mes de desembre és quan vam fer el canvi d'estació, dic perquè això està molt lligat al tema de l'astronomia, el canvi de les estacions d'hivern, primavera, estiu, tardor, i això sí que té a veure directament amb unes magnituds físiques, amb unes coses que sí que existeixen, que és la distància de la Terra al Sol i la inclinació, sobretot. Perquè jo fa uns anys vaig descobrir, parlant amb el Ramon, que justament a l'hemisferi nord, quan més fred fa, és quan la Terra està més propera al Sol, curiosament.
Sí, 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 mira, efectivament, tal com dius, Ricard, fixa't, el passat dia 21 de desembre, nosaltres entràvem a lo que s'anomena el solstici d'hivern, no? Al nostre hemisferi, l'hemisferi sud és al revés, no?
Sí.
I aquesta estació hivernal durarà fins al 20 de març d'aquest any, del 2021, que arribarà doncs, l'equinoxi de primavera. Però el passat dia 21 de desembre va ser el dia més curt de l'any, i amb llum, diguem, i amb la nit més llarga. I a partir de llavors, del dia 21, que el nostre planeta ja es posiciona a la distància més curta de la seva òrbita en respecte al Sol. I ja que l'òrbita de la Terra no és circular, sinó que, clar, és el·líptica, sí. Per exemple, sí, clar, no? Concretament el dia, fixa't, el dia 2 d'aquest any, 2 de gener del 2021, nosaltres estem a uns 5 milions de quilòmetres més a prop del Sol que a l'estiu.
Ah.
Això s'anomena periheli.
Déu-n'hi-do.
Per tant, fixa't, estem sent el fred que fa, sembla que sigui al revés, però
sí, sí,
l'òrbita és el·líptica, precisament nosaltres estàvem molt més a prop del Sol, estic parlant de 5 milions de quilòmetres.
Déu-n'hi-do.
Tampoc és massa,
home,
a la planetària, però estàvem més a prop del Sol que a l'estiu. I per tant, la velocitat, això també és una cosa curiosa, que val la pena que ho tingui present les persones que ens escolten, i la velocitat de traslació del nostre planeta blau va augmentar 4.000 km per hora amb respecte també a l'estiu. A l'estiu el nostre planeta va més lent donant la volta al Sol, i ara, per estar més a prop del Sol, va molt més ràpid, concretament 4.000 km per hora més.
Clar.
Que a l'estiu. Per tant, a principis de gener, on estem ara, estem molt més a prop del Sol i anem a més velocitat a la nostra, donant la volta a la nostra estrella mare, no? Que a l'estiu. Per aquest motiu, perquè anem més ràpids donant aquesta volta, doncs per aquest motiu l'hivern és l'estació més curta de l'any. Per aquest motiu, perquè anem més ràpid,
clar.
Home, més ràpid.
Quina diferència hi ha, Ramon, amb dies? És de dies o és d'hores?
No, és de dies.
És de dies.
Sí, però cada any canvia una mica, això, no?
Sí, però...
Són pocs dies,
Però estem parlant d'un parell de dies, dos, tres dies,
sí,
de diferència.
Sí, sí,
no,
sí,
però
sí.
Vull dir que entenguem que tot això ve justament per això. Imagineu-vos, el Sol, la Terra al voltant, que no és circular, sinó que és el·líptica, i, evidentment, quan s'acosta a la corba que està més propera al Sol, doncs
sí,
va més ràpid, això és física, va molt més ràpid, i per tant, en aquell període, que és quan tenim hivern, a l'hemisferi nord, al nord, el sud sí, seria el mateix, però l'estiu, doncs dura dos, tres dies menys. És, bueno, l'explicació, no cal buscar-la amb coses mitològiques ni històries.
No, és fàcil. Això no és mitologia, Això són realitats, no? I aleshores els escoltants diuen, home, jo com puc comprovar que vaya a 4.000 quilòmetres més per hora que abans? Bueno, pues mira, que tanquin els ulls i ho pensin, no?
Això...
Perquè si es tanquen els ulls i un ho pensa i ho sap, aleshores comprova aquesta velocitat, no? Però si no ho pensa, no ho pot comprovar, no? Per tant, primer ho ha de saber i després pensar-ho, no?
Està clar, està clar. En fi, són aquests misteris.
És curiós, sí, i és bonic a la vegada, no?
Sí, 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 sí. No, són coses molt evidents, però que fins que no te les expliquen bé, et pots fer aquí el cuento chino, una cosa... No, escolti, que això té l'explicació, i és maco de saber-ho, la veritat, vull dir, és una cosa que ens succeeix, que ens passa, que potser no ho notem, però és maco de saber-ho, i és important també de tenir consciència d'on estem.
La velocitat no la notem perquè tot gira en nosaltres, no?
Clar.
Quan gira la Terra, no?
Clar.
Perquè tot gira, els arbres, les cases...
Menys mal, que no l'entenem, sinó...
Els núvols, no? Però clar, nosaltres ho hem de pensar. Nosaltres donem tot una volta cada dia perquè la Terra gira en 24 hores ha donat tot un gir, no?
Sí.
Per tant, des de Lleida nosaltres estem a 1.200 km per hora, no?
Sí,
per
sí,
tant,
sí,
hem de ser conscients d'aquesta velocitat, no? El que passa és que estem arrelats per la,
sí,
doncs, per la gravetat que ens estira pels peus cap al centre de la Terra i no ho comprovem, això, no? Però hem de ser conscients de que nosaltres estem viatjant per l'espai, no?
Doncs això ja ho hem parlat alguna vegada i en tornarem a parlar. Avui hem escoltat el Ramon Drudis, és enginyer i divulgador de la ciència astronòmica. Busca a la internet com a Ramon Drudis o a totastronomia.com, que no pare, que va penjant històries, que va divulgant, que va investigant i que et va ensenyant cosetes del món de l'astronomia, que és un món enorme, és grandiós, molt gran.
Inabastable.
Sí, sí, però bueno, s'ha de començar. D'una manera o altra, és que com que és molt gran, no passo d'ell. No, no, és molt gran, vol dir que ens hem de posar d'hora a conèixer-lo i a investigar-ho. I això és el que fem el primer divendres de cada mes aquí a Cope Lleida amb el Ramon Drudis. Ramon, escolta, que ha estat un plaer escoltar-te. Gràcies.
Igualment, Ricard. Bon any per tothom.
Igualment.
Adéu-siau.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Las comunidades autónomas siguen anunciando nuevas restricciones ante el avance imparable del coronavirus. A esta hora, la Junta de Extremadura decreta el cierre de la hostelería y de todo comercio no esencial en Mérida. La incidencia en Mérida supera los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Medidas que ya han aplicado antes en Cáceres y en Badajoz. En Baleares, el gobierno de las islas cierra durante 2 semanas los bares, restaurantes, grandes superficies y gimnasios de Mallorca. La medida se aplica en toda la isla de Mallorca. En Baleares hoy han registrado el récord de contagios de toda la pandemia, con 707 nuevos infectados en un solo día. Y en Galicia también estudian restricciones en la hostelería, en los ayuntamientos de mayor incidencia. Estamos también a la espera de la comparecencia del presidente de Andalucía, de Juan Manuel Moreno, que también va a anunciar nuevas restricciones para esta comunidad, para Andalucía. Son las últimas novedades que hemos conocido este viernes y que afectan también a la Comunidad de Madrid. A partir del lunes se amplía el confinamiento tras 23 zonas básicas de salud y 9 localidades más, Álvaro Coutelén.
Y por eso, desde las 0 horas de este lunes, día 11 de enero, más de 1.200.000 madrileños tendrán restricciones. En total, 41 zonas básicas y 14 localidades, 12 áreas de la capital y municipios enteros que ya tenían restricciones, y como se añaden más zonas, se ha decidido cerrarlos por completo durante 2 semanas. Se trata, por ejemplo, de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Las reuniones navideñas empiezan a pasar factura, con un claro aumento de contagios, como explica Elena Andradas, directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid.
Es que se está produciendo una transmisión fundamentalmente en espacios cerrados en los que no usamos mascarilla. Estamos hablando de domicilios, pero también de hostelería y de restauración.
Pero no se plantean por el momento limitar más aforos y horarios en hostelería. Sí, hacer desde el martes test de antígenos de manera voluntaria y previa cita a jóvenes de 18 a 29 años en 7 campus madrileños. Y Madrid anuncia que mañana mismo empieza la segunda fase de vacunación. Profesionales sanitarios de primera línea, sin dejar de vacunar en residencias, se esperan poner la semana que viene unas 50.000 vacunas.
En todo el mundo los casos de coronavirus superan ya los 88 millones, según el recuento que lleva la Universidad John Hopkins, que eleva a 1.900.000 el número de fallecidos. Este viernes, Alemania, donde los colegios y todo el comercio no esencial continúa cerrado, en Alemania han registrado un nuevo máximo de contagios y también 1.188 muertes en las últimas 24 horas. Berlín, corresponsal Rosalía Sánchez.
El cierre de gastronomía, ocio, cultura y deporte, además de comercio, excepto supermercados y farmacias, no está dando resultados. Lejos de descender, el número de contagios sigue batiendo récords en Alemania, con casi 32.000 nuevos casos en las últimas 24 horas y 1.188 muertes más. Estamos ya en un total de 33.777 fallecimientos. La incidencia acumulada en los últimos 7 días en el conjunto del país es de 136,5 casos por cada 100.000 habitantes. Se han aplicado ya 400.000 vacunas y el sistema sanitario no está colapsado, pero los contagios siguen fuera de control y las restricciones seguirán activas al menos hasta finales de mes, aunque algunos colegios en Berlín, por ejemplo, siguen manteniendo las clases presenciales para alumnos en cursos decisivos de cambio de ciclo o de preparación de selectividad.
La borrasca Filomena sigue cubriendo de blanco Madrid, buena parte de Castilla-La Mancha, Castilla y León y puntos de Valencia y de Murcia. Miguel Ángel es un camionero que regresa en estos momentos con su vehículo articulado rumbo a Madrid. Lo ha cargado de productos de higiene personal en el puerto de Valencia. Tendrá que detener su camino porque la A3, a su paso por Cuenca, está cortada para camiones. En Herrera en COPE denunciaba la falta de previsión.
Duele porque ves que es que nosotros siempre somos los que nos paran los fines de semana y tenemos que llevar las cosas a su sitio para que la gente coma y la gente siga viviendo, pero eso no lo ve nadie. Pero estas cosas, esta previsión de ahora mismo de esto, con más sal, con más camiones y con más gente, a poner más turnos se genera más y eso se puede solucionar.
Atentos a esta historia. ¿Te imaginas pasar unas vacaciones esquiando en Andorra? Utilizar un momento el internet de tu móvil y recibir una factura de más de 20.000 euros es lo que le ha pasado a un empresario mallorquín, Cristina Requena.
Durante 3 minutos se conectó a internet pensando que estaba utilizando el wifi del hotel, pero este dispositivo falló. Consumió 1 gigabyte de sus datos. Por este consumo le cobraron 20.380 euros. La compañía telefónica le dijo que la facturación era correcta y que el motivo de la misma era que Andorra no es un país de la Unión Europea. El afectado puso los hechos en manos de su abogado, que interpuso una demanda contra la compañía al entender que el precio de la factura era abusivo. La jueza ha condenado a la compañía a devolver 20.046 euros más 2.900 euros. Euros más en costas judiciales.
Comienza el sorteo de la Copa antes de un fin de semana liguero marcado también por la nieve, Luis Munilla.
Sí, señor Antonio, arranca hasta ahora el sorteo de los 16avos de final de la Copa, ya con Real Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao y Real Sociedad en el bombo. Los cuatro van a quedar emparejados con equipos de segunda división B y la eliminatoria se va a jugar 16 y 17 de enero. Hoy Zinedine Zidane ha recibido el permiso de la Liga para viajar mañana a Pamplona después de dar negativo en el último test PCR. El Osasuna-Real Madrid es uno de los partidos en riesgo por la nieve, que recordemos puede afectar también al Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao, al Corcón Albacete o Mirandés Rayo Vallecano. Y hace un momento ha hablado el Cholo Simeone tras sembrar el otro día las dudas sobre su futuro a raíz de la eliminación en la Copa.
Yo estoy muy feliz en el Atlético de Madrid. Después cada uno es libre de pensar lo que prefiera. Está claro que alguno siempre tiene esa malicia esperada, pero con tranquilidad la seguimos sosteniendo.
Anoche contó el partidazo que el club da por hecho que Simeone va a renovar. Y buenas noticias del Rally Dakar. Victoria de etapa en motos para Joan Barreda y Carlos Sainz está también liderando la jornada en coches.
Gracias, Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i estàs en companyia del migdia de COPE Lleida. Ens escoltes a través de la Seu d'Urgell de Balaguer de Lleida, a través d'internet, si te'n vas a cope.es i busques la emissió en directe i tries la emissora de Lleida, o a través de l'aplicació mòbil, si te l'has descarregat. És gratuïta, fàcil d'instal·lar. A més, et permet estar al dia de tota la informació i també ens pots escoltar sempre que tinguis accés a internet des de qualsevol lloc del món. Fiques també a l'emissora de Lleida i allí ens escoltaràs. Directes cap a les dues, tot seguit fem una repassada ràpida de la darrera hora informativa i després arriba la Laura González amb el divendres de cine i a partir de 2:15 l'Espai Groc, on acabem de parlar de propostes de cara al cap de setmana, que encara que estem amb aquest confinament d'aquests 10 dies, del 7 al 17, se segueixen fent cosetes, eh? Esperant aquesta nevada d'aquesta nit, aquesta començava a dir abans l'Armando Álvarez, des de mitjanit, més o menys, eh? Fins cap allà a les 7 o les 8 del matí. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí tenim el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les pròximes hores esperem a la província de Lleida que quedin els cels ennuvolats en general, sense descartar nevades febles al final del dia a les comarques del sud. Pel que fa a les temperatures, avui són més altes al Pirineu i més baixes a la resta, màximes previstes de 7 graus a la Seu d'Urgell, de 3 a Balaguer i a Tàrrega, de 2 a Lleida capital i d'un grau a Viella. I si parlem del vent, seguirà bufant en general fluix i de direcció variable. Si mirem ara la jornada de demà dissabte, esperem a Lleida que la borrasca Filomena segueixi deixant temps inestable amb precipitacions generalitzades. A primeres hores seran en forma de neu a qualsevol cota i a partir del matí la cota anirà pujant des a oest fins als 500 o 1.000 metres. Per últim, demà les temperatures diurnes patiran lleugers canvis amb màximes que seran de 6 graus a Balaguer i a la Seu d'Urgell, de 5 a Tàrrega i de 2 a Lleida capital i a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Filomena, eh? No deixa de ser curiós això dels noms aquests dels fenòmens meteorològics. Vinga, que busquem aquesta darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Com et dèiem abans, Lleida, la província de Lleida, és la província catalana on s'ha posat més vacunes de la Covid-19 proporcionalment a la població. Tenim ja una mica més d'un 0,7% de la població vacunada. Ara, això sí, també la província de Lleida és la província catalana on persones que poden posar-se la vacuna i que, de fet, estan a la primera fase, han rebutjat posar-se-la. Parlem de pràcticament un 12% de persones que, de moment, han dit que no se la volen posar. A Catalunya aquest tant percent és de prop del 6%. Per tant, parlarem de pràcticament el doble. El que et deia al principi, llei de terra de contrastos, eh? Si fa calor a l'estiu, aquí en fa molta. Si fa fred a l'hivern, aquí en fa molt. Si vacunem, doncs som els que ens vacunem més. Però també som els que rebutgem més la vacuna. En fi, també estem als primers dies, informació zero, no tenim cap mena d'informació sobre les vacunes, simplement que s'ha accelerat el termini al màxim i que ja està, i que hem apostat tota la solució del problema a la vacuna, sense cap mena d'informació. Els experts en vacunes segueixen dient que és veritat que gràcies a les noves tecnologies s'ha pogut alleugerir molt certs processos, però en canvi n'hi ha d'altres que no depenen de les noves tecnologies. És a dir, veure a curt o mig termini què passa al cos d'una persona després d'administrar una vacuna, això, per molts ordinadors que tinguem i molt ràpids, això només ho cura una cosa, que és que passi el temps. I el temps és el que ens apremia més hores d'ara. Per tant, tot el que no té a veure amb l'avenç tecnològic, doncs corre el seu temps, però tot el que té a veure amb l'avenç tecnològic, això sí que s'ha pogut avançar, i molt, i molt, i per això tenim una vacuna en menys d'un any. No és un invent, ni molt menys, eh? Estan provades, estan testejades, però sí que és veritat que hi ha gent que diu que li falta aquesta experiència, tenir aquest any o dos anys d'experiència, no? De què passa després de que me la posi. En fi. Hores d'ara, per cert, tenim a 171 ingressats als hospitals tant públics com privats de la regió sanitària de Lleida, de tota la província de Lleida. Han pujat 13 persones, han pujat concretament. Els de la UCI també han pujat en una persona. A hores d'ara en tenim 13. I tot això enmig doncs, d'aquestes noves restriccions que van entrar en vigor ahir dia 7 i que duraran fins al proper dia 7. Unes restriccions que, entre d'altres, ja saps que prohibeix obrir els comerços el cap de setmana, si no són fonamentals, i que també tenim aquest confinament municipal a tot el territori de dilluns a diumenge, a part del toc de queda de 22 hores, de 10 de la nit fins a les 6 del matí. El Consell General d'Aran demana a la Generalitat que les restriccions de mobilitat siguin comarcals en comptes de municipals. També ho demana el Pallars Sobirà, que diu que hi ha molts municipis, o pràcticament tota la comarca, en el que o hi ha zero positius o és anecdòtic el tant percent de positius respecte a la població, i que, per tant, demanen que passi a ser un confinament municipal comarcal, que es puguin moure per la comarca i no tancats dins del municipi, que pot ser molt petit. També demanen que s'autoritzi fer els cursets d'esquí escolars, tot i haver de canviar de municipi, que es deixin fer. Amb tot això, amb tota la pandèmia en marxa, doncs tenim a la vista aquestes eleccions del 14 de febrer, que tot sembla indicar que sí que es realitzaran d'una manera o d'una altra. I que, per tant, tot i que no estem en campanya, sí que comencen ja els creuaments de declaracions. Avui, aquest matí, la cap de llista d'Esquerra Republicana de Catalunya per Lleida, aquestes eleccions del proper 14 de febrer, Marta Vilalta, ha defensat la taula de diàleg amb l'Estat i ha respost la candidata de JxCat, Laura Borràs, que si vol renunciar a la paraula, que ho faci. Nosaltres no renunciarem a res i apostarem sempre pel diàleg i la negociació. En fi, estem ocupats amb el 14F, mentre jo et dic que la regió sanitària del Pla de Lleida, el risc de rebrot ha pujat a 446 punts i que la velocitat de reproducció de la malaltia està al 1,15 i que a l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot ha baixat 6 punts, però està a 1,060, i que la velocitat de reproducció de la malaltia està al 1,43. I mentre els polítics, doncs, es van esbarallant per aquest 14 de febrer, a Catalunya el risc de rebrot ha pujat a 615 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia està al 1,46. Amb tot això tenim a tot Catalunya 37.114 vacunats. En aquest ritme, només et cal agafar una calculadora, passem dels més de 2 anys si volem vacunar tothom. Per tant, allò de la vacunació de ramat per l'estiu o per final d'any, de moment queda llunyíssim, de moment. Jo suposo que tenen ganes d'accelerar la història i que pujarà el ritme de vacunacions, però hores d'ara, aquesta és la xifra i això és el que ens costarà. Fem una pausa i de seguida parlem de cinema. El divendres de cinema, la Laura González.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Nadia Calviño Santamaría, que es vicepresidenta, ministra de Asuntos Económicos. Y...
¿Cómo ha vivido el gobierno los hechos que han ocurrido en las últimas horas en el Capitolio norteamericano?
Estoy haciéndome muchas reflexiones, ¿no?, sobre los peligros que tiene el populismo. Que...
Don Marcos Gómez Sancho, referente de medicina paliativa en España.
Que a una persona a la que se aplique la eutanasia, el gobierno diga que en el certificado de función debe constar que ha sido una muerte natural, eso es un escándalo.
Mario Vargas Llosa, ¿qué tal, querido Mario? Muy bueno.
Eliminar anticonstitucionalmente el carácter vehicular de la lengua española es un disparate.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
En Carrefour y en Carrefour.es tienes 2x1 en todos los juegos de sábanas y fundas nórdicas. Combínalas como quieras, solo hasta el 13 de enero. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que arriba el primer espai de cinema d'aquest 2021, com sempre ben pilotat, preparat i ben locutat per la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com ja estàs?
Ja sé que me prepares un saludo, però és que me fa aquestes presentacions tan dignes que
veritat.
Jo no sé com entrar, ja.
Bueno, és igual, no, que et preparis, tens tot el 2021. No, allò, vale. No, una cosa de segell personal, eh? Jo què sé, si t'agrada el cinema, la Laura t'ho explica, jo què sé, ara no sé, alguna ja. Cosa diferent, tampoc el que sigui un crit. O sigui, amb un que em cride a la setmana ja en tinc prou, amb el Joel ja en tinc prou, però bueno, si et fa il·lusió no et diré que no, tampoc.
Cridar és molt de youtuber, eh?
Sí, és veritat, és veritat.
Els youtubers comencen així,
és l'edat cridant, també,
eh? Crida l'atenció.
Sí, és veritat, és veritat. Bueno, Laura González, 2021... ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Sense comentaris.
Vale.
Encara no he anat al cine, imagina.
Mare de Déu, portem 10 mesos i la veritat és que el més calent a l'aigüera, per entendre'ns. A més, hem entrat... ahir vam entrar amb aquests 10 dies de restriccions una altra vegada, que si, jo no entenc, tampoc... la sensació és que estem permanentment ja amb restriccions... I els cinemes són afectats en aquest aspecte, no?
No, mantenen oberts.
No, bueno, no, no, però a Lleida, et dic a Lleida...
Ah, sí. Perquè
el cinema està fora del municipi.
Ah, no hi havia pensat en això.
Oh, claro, tu, si volem anar al Picat...
Bueno, al Funàtic.
No pots anar-hi, per tant has de quedar al Funàtic.
Bueno, però hi ha molta gent que ens escolta també des del Picat.
Que sí, que sí, que no, cap problema. Vull dir, els cinemes estan oberts amb les normes de seguretat i amb tot plegat. Bueno, escolta, va, que has vist alguna cosa nova aquest Nadal? T'has enganxat amb alguna sèrie, alguna pel·li, alguna... Ah, sí?
Sí.
Què has vist?
La vaig veure, la de l'Hombre Invisible, aquella que van fer... Que van fer fa uns mesos, van estrenar.
Ahà.
No, que és un thriller així psicològic, estava bastant bé. Després, què més? Doncs he vist la sèrie que es diu Raised by Wolves, com ho diria, Criado por Lobos, seria la traducció, que és una sèrie de Ridley Scott feta per HBO Max. Vaig estar buscant què és HBO Max. Pues HBO Max és el contingut de l'HBO més altres coses. Per exemple, el contingut de l'HBO és el que ha produït l'HBO mateixa, però l'HBO pot comprar contingut a altres productores o fer coproduccions amb altres productores per un tema de, bueno, pues de material tècnic o de personal. Mm-hmm. Llavors, pues això seria HBO Max. Ah. No? Llavors, no, els que teniu HBO, doncs no ho teniu. Però els que teniu Movistar Plus, doncs sí, ho teniu, perquè Movistar Plus va comprar la emissió d'aquesta primera temporada de la sèrie, que va sobre uns androides que se'n van amb un planeta... Va, un planeta exo... Bueno, fora del sistema solar, va.
Ah, sí, va, de lluny, de lluny.
Sí, exacte. I això, i han de crear vida, no? Hi ha moltes referències bíbliques, no? Tant Adán i Eva, Caín i Abel, uh-huh. Bueno, tots els mites bíblics, no? I jo reflectits des d'un punt de vista de la ciència-ficció, també.
Ara que sí. Dius això de l'HBO Max...
Sí.
Però això s'ha especulat en que arribarà aquest 2021, no?, el catàleg de, o a l'aplicació de HBO normal?
Doncs no ho sé, jo tinc ja tantes aplicacions i tantes plataformes que, mira, ara de fet hi ha una sèrie que vull veure, però que, o sigui, hi ha dues sèries que vull veure, però no estan a cap de les plataformes que tinc, i les tinc pràcticament totes, o sigui, que, ara he de veure el col·lapso a Filmin, però no tinc Filmin,
de totes maneres, ara que dius això, tens tota la raó del món. El tema de les plataformes jo crec que ja se'ns està marxant de mare,
I és veritat... Però és que hi ha diversitat, com més diversitat, més oferta.
Sí, perfecte,
Laura. La demanda hi és.
Però arriba un punt que no, no... Saps què passa? Que no ens ha pigut... Mira, jo amb això... crec que el Spotify i Apple Music i Tidal, si vols, han sabut donar una solució definitiva a l'usuari, és a dir, amb una plataforma i és tot, i ja està, i tu paga on vulguis, a Spotify o Apple Music, o bueno, també hi ha YouTube Music o Amazon Music,
Deezer, ¿vale? Però, Deezer també, però, hi ha una diferència,
sí,
hi ha
diferents plataformes, però a cada plataforma hi és tot, llavors tu paga on vulguis. En canvi, amb el tema audiovisual, amb el tema de sèries i pel·lícules, no, cada... O sigui, sí que és veritat que hi ha algunes que estan a molts llocs, però cada plataforma té les seves històries. I llavors...
Això ja va amb el tipus de contingut. Si tu t'hi fixes, les discogràfiques, n'hi ha menys discogràfiques que productores de cine.
Sí. Sí, sí.
Llavors, pues, és una mica també com va la indústria, no?
Bueno, però, escolta,
pues, productores, més plataformes.
Fem com un videoclub abans, donaves amb el videoclub i era tot allí. Doncs ara és el mateix, o sigui que feien una plataforma i cadascú que pagui a la plataforma que li faci la seva experiència d'usuari més bona o que sigui o li agradi més el disseny de l'aplicació o jo què sé. Però és que ja. Això és un desvari. Jo mateix, al meu Apple TV, tinc Netflix, l'HBO, l'Amazon Prime, el Disney Plus... Pues clar, arriba un punt que dius, no, és que n'ha sortit una altra. Bueno, ja, però si és que jo no tinc temps de veure tantes coses.
Clar. Bueno, de fet, mira, parlem de coses. Jo ara trobo falta l'era del videoclub. Ara que ho has dit, he pensat, ai, quina nostàlgia. No, allò, no, mirar no, les portades, deixar-se guiar pel títol.
Sí, ja fa dies,
ara, les plataformes, tu entres i fiques ver tràiler. I ja
està.
Saps de què va.
Sí, sí, sí.
La pel·lícula.
No, tens tota la raó.
doncs bé, tindrem l'Animac aquest any. Vam rebre ahir la notícia de que del 26 al 28... tindrem Animac a Lleida.
I que, a més, és una edició important, perquè és el 25è aniversari. Aviam, tots són importants, el 24 o la 26, però el 25 com a allò, no?, que és un número una mica més rodó. I bueno, veurem d'aquí a final de febrer, però no em dona la sensació de que sigui l'any per poder fer coses molt maques, eh? Però vaja, ja veurem d'aquí al febrer com acaba la cosa.
Bueno, ja ho veurem.
Sí, ja ens ho aniràs explicant. Per cert,
una mica de fe.
Ara que t'he fet un repàs de les plataformes, saps quina he començat a veure jo? De sèrie,
a veure, explica'm.
Que fa temps que volia i no. Del Mandalorian, o el de Mandalorian.
Ah, molt
sèrie,
bé, i què t'està semblant?
Bueno, estic a la primera temporada, em falta un capítol per acabar la primera, i m'està agradant, i a més són 30 i pocs minuts, 31 o 32 minutets, són ràpids i tal, m'agrada, està bé.
Punts forts, punts febles,
algun capítol ha sigut un pelet lent, això sí, però saps què passa? Que m'agrada perquè és una sèrie d'acció, d'acció, però amb punts còmics. Algun gag, algun puntet, vull dir, no és una comèdia.
Perquè produeix Disney, al cap i a la fi és factoria Star Wars, però...
No, m'ha agradat, en aquest sentit m'ha agradat.
Doncs mira, tenim pel·lícules d'animació, no n'hi ha cap de Disney, crec, de totes les que hi ha. Si faig una enumeració, perquè avui pues, encara teniu els nens per casa, i podeu aprofitar aquest últim cap de setmana abans que comencin les escoles per anar a veure alguna pel·lícula.
Doncs pues vinga, enumera, digue'm.
Mira, tenim La gallina Turuleca, Operació Cacahuete, Les cròniques de Fabulàndia, al Funàtic. Ah. I bueno, si t'ho heu picat, doncs, Trolls 2 Gira Mundial, que ja us la vaig explicar, que anava sobre els gèneres musicals, Los Croods Nueva Era, que és la segona part de Los Croods, que són aquells que són com a neandertals o prehistòrics, i El jinete del dragón, que és una pel·lícula alemanya que s'assembla sospitosament a la saga francesa de Com entrenar a tu dragón.
Ah.
Vinga, fica'm la música 2, que agafa un trinillo.
Que aquesta la coneixem, Quina nostàlgia ara l'escoltar-la, Mira, és com una època, quan encara venies aquí a la ràdio a fer l'espai de cine,
Quan encara venia, sí.
M'ha recordat això.
El nom de la cantant, no? April Marzo.
April Marzo es diu?
April Marzo, sí.
Vaja.
Doncs bé, també tindrem cinema familiar, vale? Bueno, i que guai descobrir música a través del cine.
M'encanta a mi. Mira, i a més t'ho diré, a mi... El tronc em va portar un nou Apple Watch, perquè encara jo tenia el primer, el primer que va sortir fa 5 anys i mig, i pobre, ja no. I ara, una de les aplicacions que em va instal·lar a la pantalla directament, que la tinc, és el Shazam. I aquest Nadal t'asseguro que entre sèries i pel·lícules tinc una llista per revisar de cançons que he anat descobrint. M'encanten.
Molt bé.
Hi ha sèries que ho cuiden moltíssim, això,
Home, Mandalorian té una banda sonora espectacular.
Sí, per exemple.
Doncs bé, tenim també cinema infantil i familiar a la cartellera. Mira, tenim Mi Amigo Pony, que és una pel·lícula de signatura francesa sobre una nena que s'enfronta a un circ pel maltractament d'un pony. Després tenim En guerra con mi abuelo, amb Robert De Niro, doncs fent ja d'avi, no?, perquè ja és gran. I tenim una altra pel·lícula de Robert De Niro que es diu La última gran estafa, que és un remake d'una comèdia western on també sortiran Morgan Freeman i Tommy Lee Jones. ¿Vale? Cinema sobre cinema.
La vull anar a veure, aquesta jo.
Bueno, doncs ho vaig abreviant, perquè no sé si ens estem allargant molt, però hi ha una quarantena de títols, gairebé una quarantena. No s'ha de dir quarantena ara.
O sigui, ara... Sí, vale.
No sé si són 35, 36, 38 títols a les pantalles de gatanes.
No.
Vinga, fica'm la tercera música ja.
Aquí ja m'he perdut jo.
Bueno, és música d'ambient de gel, no? És Eduardo Manos Tijeras.
Ah, no, doncs pues mira.
La sonora de Danny Elfman.
Ja l'has triat perfecte, doncs... sobretot meteorològicament parlant,
Mira, però hem de dir que ha sortit el sol en algun momentet, ara, aquest matí.
Sí, bueno, és igual, però estem a una temperatura que vaja.
Doncs sí. Bé, segueixo una mica amb títols que trobareu a la cartellera. Mira, tindré un manual de La buena esposa, que és una gramèria francesa. Els francesos són experts en aquest gènere i la veritat és que ho fan molt bé.
Mm.
Què més tindrem? El padre, amb Anthony Hopkins, que és un drama sobre fer-se gran, igual que una altra de les estrenes, que es diu... Falling, que és un drama canadenc sobre el fet d'envellir. O sigui,
bueno,
una mica sobre el mateix.
Vaya.
Anthony Hopkins, pues igual té més pes a la cartellera que una pel·lícula canadenca. Això no se sap. No,
l'Anthony Hopkins n'ha fet uns quants, de dramons.
Sí, bueno, i de pel·lis de terror...
Sí, però de dramons també, Bueno, no sé, clar, no té res a veure, perquè això és el fer-se gran, aquest del padre que dius. Però aquella de conoces a Joe Black...
Per exemple.
No té res a veure amb això, però allí també és el drama de saber que has de morir.
Sí,
vull dir
sí,
que,
sí.
Bueno...
Doncs bé, seguim. Mira, tindrem Salvaje, també és un thriller psicològic amb Russell Crowe, ¿vale? En plan, un dia de fúria. Una dona li toca el claxon en mig del trànsit amb un tio i el tio se li va la olla.
Ah, Russell Crowe és el gladiador, eh?
Gladiator,
vale.
Sí. Després tindrem Las Mil y Una, que és un drama, és una pel·lícula argentina, que és un drama sobre l'adolescència. Tindrem pel·lícules de terror, dos concretament, Otra Vuelta de Tuerca, que és terror a l'americana, basada en el relat de Henry James, o Saint Maud, que és una pel·lícula de terror psicològic a la britànica, vale? En britànica, la pel·lícula. Tindrem també estrenes Made in Spain, que dic jo, no? Tenim Hasta el Cielo, que és la darrera pel·lícula de Daniel Calzadilla, que és un thriller d'acció, vale? Que està protagonitzat per l'actor que fa de Río a La Casa de Papel. Uh-huh. Els actors aquests que surten a la Casa de Papel estan contractats everywhere, o sigui...
Sí, sí, sí.
Jo suposo que han de desencasillar-se el paper i, bueno, i pues una està fent el cid, l'altre està fent... I, de fet, això me recorda també que aquests Nadals, bueno, des de que no parlem, s'ha fet un reencuentro de física o química, s'han fet, no sé si és un o dos capítols,
no
que també
jo.
Ha sortit només amb una plataforma, que és a 3Media, que tampoc la tinc, i jo me l'hagués vist,
jo
la
no.
Veritat.
Jo no, ja no la veia la sèrie, ni la veia ni em queia bé, o sigui que no.
Oh. Venga, més pel·lícules. Què tindrem? El Verano que vivimos, que és un drama romàntic basat en fets reals. Aquesta bueno. També Made in Spain. Vale. I tindrem també documentals. Tret d'un documental italià, els altres dos que tenim són espanyols.
Ah.
El documental italià es diu Descubriendo Ana Frank, Històries paral·leles. No cal que te l'expliqui perquè ja pots fer-te una idea de què va, no?
Bueno,
Ana Frank és la del diari d'Ana Frank.
Sí, però Històries paral·leles vol dir que igual no té res a veure, o què?
Bueno, o que igual es coneix la història d'Anna Frank a través de històries paral·leles a la seva.
Ja. Bueno, suposo que serà de l'època i de la temàtica, la mateixa.
Clar. Sí, sí, sí. Després tindrem Palabras para un fin del mundo, que és espanyol, aquest documental, i va sobre un amuno. I tindrem també l'any del descubrimiento, que aquest t'agradarà a tu. Mira, Ricard,
ah, sí?
És un documental que parla sobre l'època del principi dels 90 a Espanya.
Ah, i es titula així, el año del descubrimiento?
Sí. Sí, sí. Després, mira, altres títols entre tots aquests 40 que tenim, perquè jo t'he agafat uns quants des dels...
Però a veure, un moment. Tots aquests títols que dius, tots aquests estan en cartellera?
Tots aquests estan en cartellera.
Però jo no ho entenc. Hi ha més pel·lícules ara que mai? Ara que és més difícil anar al cine? Que, no?
Sí, però la cartellera ha canviat. Si t'hi fixes, els grans títols no els estan traient, els estan reservant.
Ja.
Per a quan hi hagi...
Sí, quan estigui millor la cosa, sí. Ja.
Sí, suposo. Mira, tindrem encara el documental aquell de Eso que tú me das, el del Pau Donés, tindrem Wonder Woman 1984, Sentimental, Marie Curie, Josep, La vampira de Barcelona, El inconveniente, Foto de família, My Mexican Pretzel, Nieva en Benidorm, Perfumes... Bueno, ja veus que hi ha moltíssimes pel·lícules. Si depèn de amb quin heu, doncs potser triareu anar a veure una pel·lícula o una altra, perquè si aneu amb nens, doncs no anireu a veure el thriller psicològic de Russell Crowe.
Sí,
no?
Sí, mireu-ho abans, les coses com siguin. Escolta, si tu haguessis d'anar sola ara al cine de totes aquestes que hi ha ara, quina triaries?
Saint Maud, terror psicològic a la britànica.
Vale. Si has d'anar... Va, espera, si has d'anar amb la teva parella, quina triaries?
Ai, pobre... Si és que no li agraden amb elles.
Bueno, no, però...
Jo crec que triaria...
No, però jo no tinc de terror, ja ni tens 40 per triar.
Ja, pues Wonder Woman 1984,
vale.
Vinga.
I si anessis amb família, quina aniries a veure?
Si anés amb família...
Amb canalla,
Amb canalla.
Adolescents, sí.
Adolescents. Pues potser aniria a veure la de los Cruts.
Ah, la de los
no,
Cruts,
divertideta, animada... Sí, sí. O potser la de la última gran estafa, que també està.
Ah, també. No? Bueno, aquí sí, coincidim. Sí. Aquí coincidim.
Veus?
O sigui, no... Sí, no, a les altres no, però amb aquestes dues sí. Bueno, no, a veure, deia, dic, la Laura, qualsevol persona, és per posar allò una mica amb tipologia, és a dir, pues si vas amb... Clar, si vas amb parella, depenent del que li agradi, perquè això, evidentment, jo, depenent de les persones, però d'una manera o d'una altra, doncs quines pel·lícules aniria a veure la Laura, ja ho heu vist, la seva prioritat és que faci por.
Sí,
terror.
Sí, perquè jo després he vist pel·lícules de terror al cine, les he vist a casa i res a veure. Al cine te fan molt més cagues.
Home, evidentment. Ja, però a tu t'agrada això?
Ai, a mi m'encanta, ja ho saps, jo pago per anar a Sitges.
No,
sí, anualment. Bueno, aquest any, fa dos anys que no hi vaig, dos o tres ja, però faig amb gust, ja ho saps.
Jo ja entenc que ha d'haver gent per tot, eh?
Claro.
Bueno, no, jo ni des de... Mira, sempre recordaré que vaig veure la pel·lícula Alien...
Sí?
Quan la van fer a la tele, o sigui, jo no recordo, fa molts anys, jo era petit, però no tant. I vaja, quina poca em va fer aquella pel·lícula. Total, al final, ara la veus de gran i dius, però si és que no es veu res, No es veu res. Ara, el joc del suspens, de les llums, dels cops de música o dels cops d'efectes de so, i sobretot allò que no acabes no veient res, és la imaginació la que treballa.
Ah, bueno. Però això als nens els fan més por les coses.
Claro.
A més, la desconeixença, no? Perquè ara ja veus el blanc i blu. Dius, ah, això ho han fet així.
Bueno, ja ho veieu, eh? La cartellera que ve ben pleneta. Nosaltres el divendres de cine amb la Laura González t'ho presentem. Llavors tu ja tries si hi vas, si no hi vas, si t'esperes, si ho veus en una plataforma, en una altra, acompanyat, sí, sol o com sigui.
Si vols que ens dediquem un dia a revisar el contingut que hi ha a les plataformes, doncs reserves aquí 3 hores de programa com a mínim.
Sí, com a mínim, ho fem allò un 24 hores. 24 hores des de Cope Lleida, també no estaria mal.
24 hores de cine.
Home, de totes maneres ho hauríem d'intentar fer aquí a la ràdio, perquè per telèfon 24 hores seria una mica pesat. Però bueno.
Sí, la veritat.
En fi, Laura González, escolta, que m'ha alegrat molt escoltar-te, estem al 2021 i els divendres seguirem escoltant a la Laura amb el seu divendres de cine. Laura, que tinguis bona setmana.
Bon cap de setmana.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
No se preocupen, ahora les dejo la alarma instalada. Qué familia tan simpática. Menos mal que solo se quedó en un intento de robo. Cuando les conecte la alarma, se van a quedar mucho más tranquilos. Cómo me gusta poder ayudarles y hacer que se sientan protegidos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
La Diputació de Lleida us recomana aquestes propostes que mostren la força dels municipis. Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Recuerdas aquella noche en la cabaña del Turmo, las risas que nos hacíamos antes todos juntos, hoy no queda casi nadie de los de antes, y los que hay han cambiado. Pero bueno, ¿tú qué tal? Lo mismo hasta quien escribo. Te va con el tío ese. Espero sea divertido.
Ens plantarem a les 2 de la tarda, ja saps, amb el nostre espai groc. Parlem de propostes, de cultura, d'espectacles, que fins i tot amb les restriccions que van entrar en vigor ahir dia 7 i que, com a mínim, diuen que allargaran fins al dia 17, veurem el que passarà, que això de parlar a 10 dies vista ja és aventurar-se molt. Tot i això, doncs, hi ha coses que poden seguir tirant endavant. Evidentment, com sempre, amb totes les mesures de seguretat i amb tota la cura possible, Mira, deixeu-me que saludi per primera vegada en aquest 2021 a la directora del CaixaForum de Lleida, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes i bon any.
Bon any, Maribel. Encantat de veure't. Tampoc ha passat tant temps. Podríem dir que ha passat un any, han passat 2 setmanes, realment, només des de que no sí. Ens veiem. Però bueno, és aquella història del canvi del dígit de l'any. Bueno, ja tenim aquí el 2021 esperat, tot i que jo vaig dir que el mes de gener i febrer quasi bé el podríem incloure al sac del 2020, Maribel?
Sí, sí, sí. Així és, però afortunadament ja ha arribat aquí i bé, ja estem a dia 8 de gener.
Sí, sí, sí.
Hem passat uns quants dies.
Hem passat sí, la primera setmana, és veritat, això passa volant. No ens podem... Sí. No ens hem de perdre res, que el temps passa volant i és molt valuós el temps, Maribel Tos, escolta, a CaixaForum, hores d'ara, com esteu? Us han afectat aquestes restriccions? Ha hagut de canviar alguna història?
No, en principi no. Nosaltres continuem, doncs, igual. Abordem el darrer cap de setmana per visitar l'exposició Construint Nous Mons, les avantguardes històriques de l'Ivan, 1914-1945, i és gairebé, doncs, per dir-ho d'alguna manera, Ricard, l'última crida al periodista que ens acompanyen, doncs, cada divendres, no? És l'últim cap de setmana en el qual, doncs, es pot visitar, doncs, aquesta magnífica exposició. En diverses ocasions he tingut l'oportunitat, doncs, de comentar-ho. Es tracta d'una de les grans exposicions que ha acollit al llarg dels 30 anys d'història Caixa Fòrum Lleida. I bé, l'exposició es podrà visitar, doncs, aquesta tarda en horari de 5 a 8, demà dissabte també, tant al matí com a la tarda, i el diumenge de les 11 fins a les 2 del migdia. Recordar que el públic que visiti l'exposició, que és una exposició, doncs, totalment gratuïta, en la sala, doncs, trobarà una persona a la qual s'hi podrà adreçar i li podrà plantejar tots aquells dubtes i qüestions que li suscitin la visita guiada a l'exposició. Mm-hmm. D'acord? La visita lliure, millor dit, a l'exposició, perquè no podem oferir visites guiades, si per contra la visita ha de ser lliure.
Mm-hmm. És una de les coses que jo vaig dir que havíem de traure positiva de la situació, aquesta manera de poder visitar aquesta exposició amb aquesta atenció tan personalitzada. És per buscar-li la part positiva, que la té també, eh? Vull dir que ens agradaria una altra situació, però i aquesta hi és, i de gent que ho ha aprovat. Escolta, tothom, suposo que us ha arribat, tothom diu que, escolta, això potser ho haurem de seguir mantenint, no? O sigui, ha agradat.
Ha agradat, així és, Ricard. I, de fet, de moment, aquesta Fòrum Lleida ho continuarem mantenint per la propera exposició que inaugurarem el dia 9 de febrer i que tindrà, doncs, estarà dedicada a un altre calibre, un calibre totalment, doncs, científic, no? Serà, doncs, una exposició que retrà homenatge, doncs, a l'arribada de la Mela Lluna. Mm-hmm. Però fins al dia 9 de febrer quedarà, per dir-ho d'alguna manera, doncs, un mes, i mentrestant, doncs, Caixa Fòrum Lleida, doncs, programarà o ha programat, doncs, diverses activitats adreçades a tot tipus de públic, no? El públic familiar, el públic general i el públic escolar. I bé, pel que ens toque, doncs, a nosaltres, si em permets, doncs, t'avançaria, sí, doncs, la programació, doncs, de la setmana que ve.
Sí, de totes maneres, no t'escaparàs que et preguntaré alguna cosa de la propera exposició, que ja sé que no pots dir res, però bueno.
I tant, i jo estaré, doncs, encantadíssima de respondre, no?
Deixa'm que faci un incís, que saludo la Marta Salla des del Teatre de l'Escorxador, el Teatre de la Llotja. Marta, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
I bon any. I bon any, veus? Estem al bon 2021. Ara fèiem repàs amb la Maribel, que jo deia, bueno, acabat de començar el 2021, i ella em deia, i bé, diu, és que estem al dia 8. Que estem al dia 8 ja, eh? Bueno, ja. Mm-hmm. Vull dir que ja ha passat una setmana. Vaja.
I ha passat un quart de mes.
gairebé.
Com estàs, Marta?
Bé, corrent tot el dia.
Corrent tot el dia. I és que acabem l'any... I, o sigui, comencem l'any igual que l'acabem, sempre. Igual. Vull dir, hi ha gent que
no
som així.
No m'ha pres res.
En fi, Maribel, perdona, em deies, teniu programada alguna activitat per aquest cap de setmana i setmana vinent?
Per la setmana que ve comencem ben valents, no? En quin sentit? Perquè el dimecres, concretament el dimecres 13 de gener, a les 10:30 del matí, iniciem una nova edició, una nova tanda de les matinals de cinema. Mm-hmm. Les matinals de cinema és un cicle que nosaltres duem a terme, doncs, els dimecres al matí, i val a dir que és un dels cicles més esperats i desitjats per part del públic de Caixa Fòrum Lleida.
Sí.
No? En aquesta edició, doncs, proposem 7 projeccions. Totes aquestes projeccions són presentades o introduïdes per Marcelí Borrell, que és crític de cinema i pedagog, i a l'acabar cadascuna d'aquestes projeccions, en Marcelí Borrell, doncs, dinamitza o amenitza, doncs, el col·loqui pertinent. I bé, i comencem, doncs, amb una gran projecció que porta per títol Lo que arde. I bé, és una pel·lícula que és gallega, és una pel·lícula del 2019, i a mi m'agradaria, doncs, destacar que té un component lleidatà, aquesta pel·lícula, que malgrat estar guardonada, doncs, a diversos premis, la música d'aquesta pel·lícula és o forma part de Xavier Font, mm-hmm, que és un músic, doncs, lleidatà. I bé, continuarem també doncs, amb diversos cicles de conferències. També el dimecres a la tarda reprendrem el cicle Descobrint l'Orquestra, Grans Directors d'Orquestra del segle XX. És un cicle que nosaltres havíem de programar o havíem programat inicialment el mes de novembre, però el reprenem de nou perquè no el vam poder dur a terme en el seu dia. I durant 4 dimecres consecutius parlarem de noms mítics de la direcció d'orquestra del segle XX, artistes de gran personalitat i carisma que ens han deixat una forta petjada tant en directe com en els seus enregistraments. No? I començarem doncs, aquest dimecres a les 7 de la tarda amb Karajan i la novena de Beethoven. No? Sabem doncs, que Karajan potser per nosaltres és un dels directors d'orquestra més populars i més coneguts doncs, de la història, però d'alguna manera doncs, anirem més endins i descobrirem grans secrets, no? És a dir, per què ha estat doncs, un mite doncs, al llarg de la història de la música, no? Quina ha estat la relació que va tenir doncs, amb el nazisme? Quin repertori doncs, va dirigir? I això ho farem de la mà d'un dels grans divulgadors musicals com és per Andreu Geriot.
Molt bé. Digue'm.
Ricard, pel dia 14 tenim un gran plat fort a Caixa Fòrum Lleida. Per què? Perquè reprenem doncs, la sèrie d'Universos Literaris, que és aquella cita mensual de Caixa Fòrum Lleida en la qual doncs, convidem amb un gran escriptor, amb un escriptor que literalment doncs, acudeix a l'escenari de Caixa Fòrum Lleida i explica tota la seva trajectòria personal, literària, i en aquesta ocasió, el dia 14, comptarem doncs, amb l'escriptora Najat El Hajmi, no? És l'escriptora que recentment ha estat guardonada doncs, amb el Premi Nadal, farà no res, un parell doncs, de dies. I ella doncs, ens explicarà com s'escriu entre diferents llengües, països i continents, com s'escriu en un idioma que no és el dels pares, i quins reptes i quines dificultats emergeixen doncs, a l'hora d'enfrontar-se doncs, davant del paper.
Doncs és força interessant, segur que serà molt interessant. Això serà dijous vinent, a quina hora?
A les 7 del vespre.
A les 7 de la tarda. Per accedir-hi ens hem d'apuntar, suposo, perquè deu haver aforament limitat.
Sí, l'aforament és limitat. Les mesures de seguretat, com hem tingut oportunitat de repetir en diverses ocasions, i són paleses, i el públic que vulgui assistir a aquestes activitats que he anat relacionant durant aquesta setmana, cal que es tregui doncs, l'entrada anticipadament a través de la web o bé aquí a Caixa Fòrum Lleida, a l'Avinguda Blondal número 3.
Molt bé, recordeu que aquest cap de setmana és el darrer dia per veure, el darrer cap de setmana, per veure l'exposició que a hores d'ara hi ha al Caixa Fòrum, i que després, la següent, Maribel, quin dia m'has dit que inaugureu?
No hi haurà una inauguració, pròpiament dit, sinó que serà una presentació, una obertura de portes, per dir-ho d'alguna manera, i serà el dia 9 de febrer.
9 de febrer.
Com comentàvem, doncs, és una exposició que porta per títol Apolo 11, l'arribada de l'home a la Lluna.
Vale. Aquesta també m'agradarà, no?
I tant. Estem segurs de que això fòrum. Estem treballant perquè aquesta exposició, com totes les exposicions, puguin arribar al públic.
Molt bé. Doncs això serà ja al febrer, i en parlarem, i anirem avançant informacions, però si encara no heu anat a veure la que tenen ara, és ja, eh? Per tant, no us descuideu, que s'acaba ja, que sembla ben lluny, però és aquest cap de setmana al darrer.
Migdia. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
2 minuts per sobre de 2:15. Recorda que és divendres, 8 de gener, i Marta Salla, vosaltres, no sé si teniu funció al Teatre de l'Escorxador o a la Llotja. Sí, em sembla que sí que teniu.
No, aquest cap de setmana, aquest cap de setmana toca auditori, que han descansat fins ara, i nosaltres hem estat fent funcions de Nadal. Com sabeu, hem fet 3 funcions de circ de Nadal, i aquest cap de setmana a l'auditori tenen música. Nosaltres reprenem la programació, anava a dir estrenem la del 2021, però no, perquè la vam estrenar el dia 2 amb Manolo Alcántara i el dia 3 amb Tortell Poltrona. Reprenem la programació de 2021.
Què tal va anar el Tortell Poltrona?
Molt bé, gairebé vam fer ple al 50%.
Sí, bueno, el que es pot ara, sí. Jo és que el Tortell Poltrona el recordo de... Jo era molt petita, de veure-la a la tele.
No... A la tele, a la seua carpa del Circric, que ha estat allà diverses vegades, o que potser heu anat al Montseny a veure'l.
Ha estat al Caixa Fòrum.
Ha estat al Caixa Fòrum, molt bé. Ha estat a l'auditori fa un parell d'anys amb l'Albert Pla, a l'auditori Enric Granados, i que... És fàcil recordar-lo perquè és una figura important del circ català
sí.
I rellevant, i emblemàtica i molt entranyable també.
Sí, ja deu tenir la seva edat?
Ja deu tenir la seva edat, no et sé dir quina.
No, jo tampoc, però ja deu tenir la seva edat, perquè a veure, jo ja en tinc una d'edat i jo el veia quan era molt petit, per tant, a veure, tu vas sumant aquí i dius, bueno, escolta, això...
Però aguante escena, aguante i continua sent un gamberro
bueno,
de l'escenari.
Aquest cap de setmana festa, però per la setmana vinent què teniu organitzat?
Mira, per la setmana vinent tenim un espectacle especial de Teatre Sense Paraules d'un sol intèrpret, que és el Ferran Orovich, que potser el coneixeu perquè és un del 50%, és el 50% de la companyia Fadunito, que és una companyia de teatre per a tots els públics i de carrer, però aquí se separa de la companyia, ens ha dit explícitament que no vol posar el nom de la companyia, sinó que la companyia és ell sol, Ferran Orovich, i fa un espectacle que es diu Fràgil i parla de la fragilitat humana davant de... Com han pogut comprovar, malauradament, ara aquest 2020, tot i que l'espectacle era anterior, el tenia molt pensat d'abans, però han pogut comprovar com en som de fràgils els éssers humans emocionalment, però també físicament amb les malalties.
O sigui,
és una experiència
que ja la
autobiográfica
feta
sobre el càncer.
O sigui, val. O sigui, sembla que hagi fet a mida per aquest passat 2020.
Eh? Sembla fet a mida, sí.
Bueno.
Però, bueno, és una coincidència que de fet... només fa que confirmar la teoria de la fragilitat que
sí.
ens posarà a escena. I serà el dia 16 a la Llotja, però en aquest format que ens agrada tant, que és una mica format de sala 2 d'escorxador, que el públic serà dalt de l'escenari.
Oh, és genial.
A tres bandes.
Si teniu oportunitat, només per l'experiència aquesta ja val la pena. I després l'espectacle, evidentment també, però viure-ho així a l'escenari de la Llotja és de veritat, vull dir que tothom que ho prove, no és que t'ho digui jo, tothom que ho prove et diu que sí. només aquesta fer-ho així de diferent ja val la pena, eh? A més és que
sí.
Te n'adones que l'escenari és enorme cap dins.
És enorme, és enorme perquè, de fet, quan fem espectacles així, normalment és perquè són de format reduït i llavors amb mig escenari o menys
ja ho tenim. Molt bé.
Va ser que ho fem allí i no ho fem a la sala 2, perquè així podem posar les grades més grans per posar el públic amb més distància.
Que sí.
I també perquè farem el divendres funcions escolars en secundària, perquè ell va estar fent proves amb alumnat d'ESO i batxillerat amb aquest espectacle per tractar el tema del càncer i el tema de la fragilitat humana, li va anar molt bé i ho hem ofert a centres educatius de secundària i el divendres farà funcions.
Molt bé. Molt bé, llavors, això ho tenim a la temporada Lleida.cat, també?
Sí, això és a la temporada Lleida.cat. I el diumenge, això és el dissabte 16, i el diumenge tenim el primer espectacle familiar de la temporada 2021, que és Orbital, dels Farrés Brothers, que és un espectacle molt tecnològic, també, i que parla de la Lluna i dels viatges a l'espai.
És
la història d'una colla de tres amics que quan són petits somien a ser astronautes, com molta canalla...
Sí.
I una dels tres ho aconsegueix quan és gran. I la història és amb tot de projeccions i es recolza molt amb la tecnologia i l'audiovisual. És un espectacle molt tecnològic. Com es retroben, un cop s'han fet grans, es retroben d'adults aquests tres amics, quan la noia, són dos nois i una noia, està a punt de fer un viatge a la Lluna perquè és astronauta de la NASA.
Mm-hmm. Bueno, astronautes, futbolistes... tu què volies ser de petita?
Volia ser perruquera.
Bueno, és que jo t'ho pregunto i tu te'n rius ja.
Volia ser perruquera i després volia ser biòloga.
Ah, caram, quin canvi, sí. No?
Sí.
Maribel, tu què volies ser quan eres petita?
Doncs jo volia ser infermera.
Mira, veus, sí. Ara em falten. Ara em falten,
sí.
Jo volia ser pilot. Imagina't, vull dir...
De què?
De cotxes, però no de Fórmula 1 i d'històries, de ral·lis. Jo volia ser pilot de ral·li quan era molt petit.
Anaves fort.
Sí, imagina't tu. Sí, 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 pilot de ràl·li. No, no, però no sé si amb èxit o sense. Jo, mentre faigui soroll i tingués el cotxe allí, doncs ja està, no? Ojo com canvien les coses, eh?
Sí,
ja veig que cap dels tres hem acabat sent un dels primers somnis, perquè clar, això també va canviant, eh? Jo estic molt content, eh? Ara, vull dir, jo tinc, sempre dic que tinc la sort d'anar content a treballar. Evidentment, hi ha dies més durs que d'altres, eh? Però,
exacte,
però
exacte.
Jo estic content, o sigui, jo vaig a treballar content, per entendre'ns, i a sobre em paguen, o sigui, ja imagina't.
I a sobre et paguen.
I a sobre em paguen.
I jo també penso que de perruquera o de biòloga també hagués estat contenta.
Clar que sí, home, clar que sí, només faltaria.
Segur que sí.
Molt bé, escolta, teniu encara... Esteu recuperant dates d'algun espectacle del 2020 que heu col·locat en aquest primer trimestre del 2021, Marta?
Sí, mira, el dia 29 de gener... farem Trama, que era un dels espectacles de dansa grans que teníem el 2020 i el teníem al novembre. Va ser el primer espectacle que vam haver d'ajornar el 2021, Trama. I el dia 23 tenim Bogumer, que aquest és una mica ajornat per coronavirus, sí i no, perquè bueno, aquelles coses que no es va poder estrenar o no sí. es va poder fer perquè no es va poder assajar en confinament.
Ah, val, val.
Però quan l'havíem de representar no estàvem tancats, l'haguéssim pogut fer, però la companyia no havia pogut assajar.
Oh, bueno, ja,
de manera que el farem a Lleida el 23 de gener i després anirà a Barcelona. L'estrena serà a Lleida.
Molt bé. Molt bé.
Migdia. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ens queden 5 minuts, ens plantem a les 2 de la tarda. Amb la Marta Salla hem repassat aquestes properes setmanes de programació tant del Teatre de l'Escorxador com del Teatre de la Llotja, però us recordo la web, latemporadalleida.cat, tot junt, així tal com sona, latemporadalleida.cat, i allí, i avui, i en dia més que mai, amb temps i des de casa, doncs podeu triar l'espectacle i fer la compra, que de tota la resta de normes de seguretat, de la distància, l'aforament, això ja se n'han encarregat elles, i ja està tot pensat, eh? Marta Salla, escolta, que ha estat un plaer tornar-te a veure.
Igualment, igualment.
Ens escoltem divendres vinent. Una abraçada, Marta.
Igualment, salut a tothom.
I Maribel Tos, també des de la web del CaixaForum, és on heu d'intentar fer tot el tema de les gestions, que ells també ja hi han pensat, amb totes les distàncies, l'aforament i totes les normes que tenim de seguretat. Per tant, ho tenen allí ben pensat. Maribel, també, que ha estat un plaer tornar-te a veure, tornar-te a veure aquest 2021. Bueno, és la novetat del canvi de dígit, però ja, de seguida ens hi acostumarem. M'has deixat intrigat, amb això del Apolo 11, m'has dit?
Sí, Apolo 11, l'arribada de l'home a la Lluna.
Fins quan està prevista aquesta nova exposició?
Sí, fins al 25 de juliol. O
sigui, 25 de juliol.
Sí, del 9 de febrer al 25 de juliol.
Vale. Espero també activitats relacionades amb el mundillo.
Així és, un cicle de conferències i diverses activitats relacionades amb l'exposició.
No em traureu ni amb aigua calenta a mi del CaixaForum, faré vida, ja veuràs, ja, entre espectacles i activitats i tallers i l'exposició. A més, és que em fascinen aquestes, que voleu que us digui. M'agraden molt aquests tallers. Maribel Tos, gràcies per estar amb nosaltres, una abraçada.
Moltes gràcies per convidar-me un divendres més.
Gràcies, Marta, adeu. Doncs apa, que ja estem a punt d'arribar a les 2 de la tarda. Aquestes són les propostes que ens arribaven des de l'Espai Groc, magnífiques, eh? I a més, avui en dia ja s'ha acabat de normalitzar tot el que hem d'anar acostumant, perquè és còmode, és fiable, és segur avui en dia, i per tant és una cosa que ja ho sé, que de vegades fa aquella mandra. Escolta, a mi que m'expliques, jo no ho he fet mai, jo vull anar allà i parlar amb la persona, i això ho entenc, perquè això ens agrada a tots, eh? Però avui en dia, almenys ara, d'aquí uns mesos o d'aquí no sé quan, ja veurem si això canvia. Però almenys ara hem de mirar per la seguretat. I com molt bé deia el Ramon Drudis, que ha estat amb nosaltres avui a 3:15, el nostre astrònom, ell em deia, diu, no, és que jo he estat fent bondat totes aquestes festes, perquè la prevenció és la clau. I jo crec que té molta raó. És a dir, ens vam enlluernar abans de Nadal amb el tema de Ja, però escolta, la nit de Nadal o el dinar de Nadal, a veure com ho fem, perquè jo ja m'he portat bé i la prevenció és una tasca que s'ha de fer al 100%. No val la major part del temps. Això és com quan tu agafes un vehicle i no et poses el cinturó. Doncs tranquil, que la llei de Murphy farà que si algun dia haguessis hagut de tenir un accident, et passarà aquell dia que no portaràs el cinturó. Quasi bé us ho puc dir per experiència. És la llei de Murphy, que no sé com la van redactar, però escolta, funciona sempre així. Doncs pel tema aquest, podríem dir que més o menys és el mateix. La prevenció s'ha de fer cada dia, no només fer-la sempre i pels dinars o per alguna data no fer-ho. Tenim un cap de setmana per davant, estem amb aquestes noves restriccions, estem amb unes xifres que es fareixen, però recorda que al final ho tens a les mans. Distància física, la física, 2 metres si pots, a l'aire lliure, mascareta, encara que estiguis a l'aire lliure, evita entrar a llocs tancats, les aglomeracions, etcètera, etcètera, tot això que ja ho saps, que ho hem dit, per activa i per passiva, i renta't les mans, que aquesta és la que sembla que ens oblidem, i els metges ens diuen que és molt important. Renta't les mans, que ens estalviarem molts problemes. Seguint tot això, i sentit comú, no t'ha de passar res. O no t'hauria de passar res. En fi, que tinguis bon cap de setmana, que ha estat un plaer que haguis compartit amb nosaltres aquests minuts de ràdio, i tornem dilluns, dia 11 de gener, a partir de les 12:20. Fins llavors, salut, adeu.